quedat clar. Molt boli
i
làser.
Tot i que el que ens hauria fet il·lusió és el pernil. Bueno, el que deia.
I vam saludar també a Àngel Pérez. Àngel Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Et veig molt abrigat amb sudadera, sí, quan ets l'home o el periodista més calorós de Catalunya, no, com es va explicar.
Ara me la trauré, la sudadera.
Però vas amb una sudadera, diríem, d'aquesta marca, sí, que potser per al patrocini del Barça.
Jo ja he contestat com vaig vestit, però he de dir que el Martí m'ha deixat com un ranci amb la Maria, perquè ha portat aquestes coques gegants, sí. I clar, la safata que li vaig portar,
sí,
jo,
no, no, sí,
per disculpar-me per lo de la gala del Mundo Deportivo, comparat amb això, és
poca, no, cosa.
És poca
encara,
cosa.
Encara es veu més que era poca cosa.
És poca cosa, amb la qual cosa, el qual no sé si he d'agafar un repte públicament de superar-ho, eh?
A mi em sembla meravellosa aquest repte.
Però per tot.
A vosaltres em convida.
Tot el que sigui menjant aquest programa és benvingut.
Ens agrada.
Ja t'hi ve, sempre.
Queda el repte a l'aire, ja veurem.
No
posem data.
Agafa-la.
L'agafo, però no poso data.
A veure, hi ha algun oient que apunta que, perquè no m'ha afegit Adidas, perquè pel que jo sé, pel que jo el conec, Adidas està vinculat al Madrid i molt difícilment.
És com si ens portés de patrocini Teca.
Com toca el Toni, de veritat, eh?
Adidas no.
Perquè us dic que demà hi haurà una segona part.
I ja entrem en matèria.
Aquest tema que toca el Toni és interessant.
Home,
això sí va.
No, no, que va molt ben encaminat el que hi diu. Adidas té com un segell que amb el Barça lliga poc.
Això que em consta que a molta gent li agrada.
No, i Adidas és una molt bona marca.
És una bona marca i a gent li agrada estèticament.
De fet, Adidas i Puma neixen de la mateixa arrel, a Alemanya, dos germans,
sí.
I és una multinacional, és una marca potentíssima i a nivell d'equips de futbol en té molts, i una tradició brutal, eh? Però és veritat que està molt vinculada al Madrid.
I aleshores, i ni el Barça ni crec que Adidas tinguin molt d'interès a compartir aquesta marca.
Ni els culers.
Bé, avui, com dèiem, a Mundo Deportivo, Fernando Polo i el Jordi Batalla expliquen que Puma, que aquí per a mateix Manchester City, que això li agradarà molt a Vicenç Martí.
És que t'ho juro, és que em voleu amargar al final d'any.
Neymar o Griezmann han llançat una ofensiva per vestir el Barça, que recordem, ara vesteix Nike. La pregunta, Fernando, és quan acaba de vestir Nike al Barça?
No, el contracte és llarg, fins al 28.
Ui, doncs aleshores aquí hi ha molta, allò que se'n diu, molta tela que cortar, no?
Sí, el que passa és que és veritat que el Barça i Nike tenen una trajectòria molt llarga, des de fa molts anys. Van començar amb Núñez, imagina't, del 98. Però hi ha hagut situacions de molta tensió darrerament, i aquests contractes fins i tot han provocat que des del Barça en alguna ocasió s'hagi intentat arribar a algun litigi, fins i tot per incompliments que deien des del Barça o des de BLM, que és l'empresa que es dedica a comercialitzar el merchandising oficial del Barça, que també inclou roba, perquè creuen que Nike no acaba de complir tot el clausulat d'aquests contractes, pels quals Nike paga molta pasta, però el Barça considera que hi ha coses que trepitgen la part que ell pot fer negocis sense que repercuteixi en Nike.
Amb Nike.
És a dir, que sigui tot el benefici pel club. I en això porten darrerament una sèrie de discrepàncies, i fins i tot hi ha hagut episodis, si són públics i notoris, de que no hi ha hagut l'estoc de samarretes que es necessitava, i el Barça, que és un club molt impactat per la pandèmia, quan va obrir la botiga necessitava vendre-ho tot, i si no hi ha estoc no pots vendre. I fins i tot va haver un any, el 2020, que va haver algun episodi de que destenyien samarretes i tal. Això pot passar a qualsevol, eh? Però sí que és veritat que han tingut realment situacions de cert desencontre i de certa tensió.
I aquesta relació d'aquesta tensió, a dia d'avui encara existeix?
Pel que ens arriba, no tant, però ha tingut moments complicats.
Perquè, clar, quan sortiria Nike en cas de que el Barça decidís ja sortir de Nike i entraria Puma? Quan podria el Barça, si has de fer un pronòstic, ja vestir
bueno,
Puma?
Estàs donant per fet Puma, ja veurem.
No, clar,
sí, aquí hi ha una oferta de Puma.
Clar, el que ens diuen és que Puma és la que va més fort, i que no és l'única, però que és la que va més fort i la que aposta més, bueno, amb més potència. Però el que passa que per una qüestió de timing ens diuen que no, en teoria no es podria arribar per la propera temporada, perquè això comporta canviar patronatges, canviar, bueno, tota la manufactura d'una, no d'una samarreta, de diverses samarretes i equipacions, que són 3 o 4, i amb l'impacte que comporta canviar d'una marca. I això, doncs, no es fa d'un dia per l'altre. Que ja seria per la 25-26.
25-26.
I que necessiten un tram de temps més gran que mig any, perquè, si recordeu, el juliol ja es filtren abans els models, però el juliol és quan es posen a la venda perquè tinguin una mica de vida, perquè la competició comença a l'agost.
Tu dius que el Puma seria la millor posicionada?
Ara mateix, sí. Ara, saps, això saps que
va, és una borsa.
És una borsa, va ben gent que van fent com una mena de puja i tal.
New Balance, no. Estaria més,
New Balance també ha
estat... Perquè em consta que havia estat a la pole position, sí, però sí. Veig que...
I diria que el diari Ara va publicar també alguna cosa de que el New Balance estava també per allà. Jo diria, a mi pel que ens comenten, ara la que té més potència i la que ha impactat més és la de Puma.
La de Guardiola. És que t'ho juro, hasta amb això ens tenim de veure humillats de portar el mateix que aquest tio.
S'ha de dir que el Puma vesteix el Manchester City, que potser seria el seu estandard, o l'equip més important, també vesteix el Milan, el Borussia Dortmund, el PSV Eindhoven.
Home, de bonito.
Actualment també el Girona.
El
Marsella.
Potser porta...
Sí, clar, sí.
És l'equip de moda, no, Vicenç?
Sí, de moda de què? De moda de què? L'equip d'Opa, que ens volen destruir.
Però d'equips grans, bàsicament el City, eh? Hi ha el Milan, que és un equip, un club vingut una mica menys, però després hi ha el Parma, Fenerbahçe, el Lens, o sigui, és a dir, que si entrés al Barça seria un dels clubs importants.
Sí, però Borussia Dortmund, Milan també tenen, home, tenen el seu caché, tenen el Griezmann, diria que
Neymar.
El Neymar el van treure de Nike, que era un emblema de Nike.
Ostres, ara m'he il·lusionat amb la tornada de Neymar, eh?
Sí, bueno, doncs aquest estiu va haver opcions.
En camilla,
i també és imatge de Puma, a part d'Usain Bolt, que ja està retirat, però que en el seu moment va ser el crack de l'atletisme, la Rihanna, que és una
Rihanna,
que canta molt bé i que a més és un...
Bueno, i Maradona, si ens posem així ja també podem anar a buscar Maradona, que va ser...
Diria que Maradona era imatge de Puma, eh?
Sí, però és que estem dient de Puma.
Sí. Era imatge segur.
Sí, no, per això
et dic. Les botes del Maradona eren
de Puma. Sí.
Amigo.
En la història...
Amigo.
Sí.
Buenas tardes, amigo. Estaba escuchando el programa. Soy Malé Salam de Tienda Souvenir Cataluña Amic 2 de Rambla de Barcelona.
Amigo. La 2.
La número 2, amigo. Nosotros ya tenemos en mi tienda todas las camisetas nuevas de marca que está diciendo Fernando Bolbo.
Ya
tenemos todo, amigo.
Polo,
sí, amigo. También tengo polo. También tengo polo, amigo.
No, digo
tengo
Fernando
camiseta,
polo.
Tengo polo de nueva marca, Barça Puma. Camiseta Adidas Puma Barça. Camiseta Puma marca Puma.
Pero, dos camiseta, o tres marcas.
Todo Lola. Marcas, todo marca junta, todo tengo
los
yo.
Los tres. Les tres marques, sí,
Meiba, Puma, Meiba, Nike, amigo.
Meiba és la que
tengo.
Més diuen els veïns, eh?
Víctor Puma Roque, amigo. New Balance Puma, amigo.
Víctor Roque Puma, no.
Puma Stone Puma. Quechua Puma, Mostaza.
Quechua Puma.
Sí, tengo todo, amigo. Primera equipación, segunda equipación, todo color, amigo. Todo es sponsor.
¿Cuántos colores?
Todo colores, todo Pantone.
¿Tienes la Joma?
Tengo Joma Puma, amigo, también Nike Adidas.
¿Pero Puma o gato tiene usted?
Todo también, Nike Adidas, Puma, Rolly.
Todo.
Rolly, amigo, también tengo camiseta Rolly, amigo. Y también todo sponsor, amigo, Spotify, Apple Music, YouTube, Tinder Puma, amigo, también.
O sea, la samarreta es, venga,
todo, tú quieres, yo pongo, amigo, una camiseta 10 euros, dos camisetas 25 euros.
Pero si no es veure el nom del jugador,
no importa, amigo, tú quieres
marcar. De menys. La
una camiseta 10 euros, dos camisetes 25.
Avui en dia, el nom del jugador ja diguéssim que és el de menys.
El Barça en porta ja molts de noms bueno, de sponsors, perquè porta Ambilight a la màniga.
Què és Ambilight?
Ambilight són unes teles.
Les Philips
de tota la vida.
I xules.
Si tu poses Ambilight, et sortiran teles Philips.
Ah, veus?
Molt bones teles,
No he tingut l'interès d'anar-me a mirar. Tot i que m'insisteixen a la samarreta d'Ambilight, però no sé exactament de què anava.
Bueno, i darrere porta Acnur, és el Barça.
Sí,
també en tengo Acnur, protectora de Mataró, també en tengo, amigo, todo tipo de cosas benéficos.
Bueno, deixant de banda les...
Médicos con frontera, médicos sin frontera, també, todo,
no?
I brazalete de capitán y brazalete de...
Bueno, en todo caso ya lo valoraremos.
Y también tengo camiseta con luz de emergencia de coche para señalizar emergencia,
no,
luz.
Ho ven tot. Bueno, doncs veurem. Demà dius segon capítol de la setmana.
Sí, demà
donem
algun detallet més del llibre aquest de la samarreta, amb altres marques, ofertes, situacions. Sí.
Artur Miró diu la tienda de l'Olin, no sé si és una de les...
La tienda de l'Olin també és d'aquesta...
Em sembla que no, sí, però em sembla que està en un moment...
complicat. tancat.
No, he vist alguna botiga que està com liquidant existències, no sé, no em puc aventurar si podria patrocinar el Barça. I dit això, bueno, anem avui amb una altra de les qüestions del dia, que és aquesta...
Per cert, Toni, jo era molt de Meiva, i crec
també,
que tots som molt de Meiva.
Però Meiva, és el que anava a dir, Meiva no té la capacitat de...
Ara no.
De fet, econòmica. Meiva va treure fa poc, fa un any o dos,
les samarretes...
No, i les samarretes del Barça, les mítiques dels anys 80, sí, les va posar a la venda i em vaig comprar tots els colors.
Sí, doncs demà hi ha alguna novetat sobre Meiva.
Sobre Meiva.
Us ho dic perquè demà que us ho mireu.
S'ha de dir que la samarreta de Sant Andreu és xulíssima. És molt xula.
No, a la web, al diari.
Si fes el Barça un altre cop.
Nosaltres, si tinguéssim que triar una marca, Meiva. Ara, Meiva, el problema és que, clar, no, d'on treu la pasta per pagar?
De fet, jo diria, Toni, tu no recordes que quan et posaves un banyador, la gent gran deia, un Meiva?
Exacte. Bueno, és que hi havia els banyadors Meiva, després Meiva va acabar equipant el... Que, a més, Meiva era un nom compost
d'Mellado i... I Balanyà.
Sí, o sigui, no era un nom pensant, no era Mellado i Balanyà o...
Doncs et dic una cosa, tant l'estil com la marca en si... Hòstia, jo
han aguantat, eh?
Han aguantat molt bé, la veritat.
En canvi, no recuperaríeu capa, no? No us veig molt pro capa.
Joaquim Mestre i Josep Ballbé.
Meiva.
Molt bé.
La Terrassa.
Josep Mestre
i 40.
Bueno, el text i la Terrassa, clar, té molta...
Però Meiva és això, eh? Joaquim Mestre i... Escolta, això és català.
En tot el tema de les samarretes, aquí bàsicament és la qüestió de qui et paga més calés, però sobretot també qui té més capacitat de distribuir-te la roba a nivell mundial, perquè bàsicament el que has de fer és vendre samarretes a punta pala. I no només samarretes, pantalons, la primera equipació, la segona, la tercera, la suadera, les mitgetes, el no sé què. O sigui, tota aquesta capacitat de distribució Nike la tenia molt aconseguida. El que passa és que, clar, aquí, una mica doncs, el tema del que explica el Fernando, hi ha hagut també conflictes amb el que és el Barça, amb el que ell volia a l'hora de poder vendre tots aquests productes i el que volia Nike amb els seus interessos globals. A partir d'aquí les coses xoquen i ara estan en aquest període de negociació que veurem com acaba la cosa. El Barça, si pot renovar amb Nike, clar, aconseguint la pasta que vol, estarà encantadíssim de la vida de seguir Nike.
Vols dir que està utilitzant potser les altres marques per dir...
És que fins ara no hi havia ningú que oferís el que oferia Nike, per tant Nike sempre estava en una posició de força.
És que jo crec que en el mundillo aquest també dels multinacionals, de les marques, també això, aquest soroll també arriba. I hi ha gent que diu, escolta, aquí tenim una ocasió, una finestra d'oportunitat, anem a intentar provar-ho. Ara, jo coincideixo amb el Martí que si tu tens una relació molt bona i molt duradera, de fa molts anys amb Nike, si al final aconsegueixes a nivell econòmic i també de treure-li una sèrie de condicions que ara no tens, però al final te les acaba donant en el marc d'aquesta negociació, el més còmode és ampliar i millorar aquesta relació. Ara bé, hi ha vegades que per molt que ho intentis no pots aconseguir-ho, perquè hi ha hagut una pandèmia i potser el Barça, que ha perdut a Messi, necessita més diners. I Nike diu, escolta, si no tens a Messi i a sobre hi ha hagut una pandèmia i tots tenim menys pasta, potser jo em pago menys.
Escolta, un bon estudi també seria ara qui és el jugador o qui són els jugadors que venen més samarretes, que aquesta és l'altra. Perquè...
Diria que Pedri, Gavi i de noies...
Clar, Gavi, lesionat. Tot en forma. Atenció, Gavi lesionat 8 mesos.
Pedri
lesionat jubilat.
Digues mesos.
I Alexia lesionada de per mesos, sí. I veurem si la temporada que ve segueix. Per tant, clar, o sigui, els que venen samarretes...
Lewandowski també deu...
Sí, Lewandowski deu tenir el seu tirón, perquè és una figura a nivell mundial.
La porta molt a les residències. De la tercera edat?
Em consta. Amb Vitor Roque, ara hi ha cues per comprar samarretes.
Una cosa que podem dedicar un temps afegit, així que ens vingui de gust amb gràcia, és a les negociacions de Barça i Nike cada vegada que s'han de posar d'acord pel disseny de la samarreta. Això és un tema que també...
Sí. No sabia que
agraït i que es decideixen en un any i mig d'antelació. És a dir, el mes d'octubre-novembre es va pactar el disseny de la temporada 24.
Ah, ja se sap com serà.
Està als despatxos. A partir de que comença tot el procés de fabricació. Sí. Això és una cosa mundial, perquè clar, aquí Nike s'ha de posar d'acord amb si la fa, sí, el fil en ve d'aquí, sí. Totes aquestes coses de les multinacionals que ara no entrarem, però sobretot el que és molt divertit era quan Nike se'ls va acudir de proposar dissenys, per exemple, la samarreta blanca. Que és aquest any, havia de ser l'any passat. I Bartomeu es va cagar i va dir, blanca, ni hablar, tal com està el panorama. Doncs... I llavors va forçar la samarreta grisa.
Sí, però aquí la porta va ser valent. Amb això, cada cosa al seu lloc.
Els dissenys que han quedat, que no han sortit a la llum, però dissenys de topos, línies amb zigzag...
Els dissenys que no han arribat
a... Recordeu que l'Atlético de Madrid era Nike fa poc, i va portar una samarreta que les ratlles clàssiques de l'Atlético de Madrid, en lloc de ser rectes, sí, eren ondulades. Sí,
doncs allò mateix, doncs però amb blaugrana.
Sí. Va tenir un refús de l'afició.
I va haver una samarreta de l'Atlètic Club, que no sé si era la Nike o no, que era la Ketchup, que era horrible, que al final crec que per pressió popular es va retirar.
Bueno, I us diré una cosa, que a mi m'ho van explicar i jo m'ho vaig creure i ho vaig publicar. Igual em van fotre una entabanada, però jo m'ho vaig creure, que Nike i el Barça, o sigui, el Barça li deia a Nike que a l'hora de fer els dissenys que pensessin en coses típiques catalanes. Ja sé que a vostè això li agradaria. Se'n recorda... Ara li diré... Escolti, que ara s'emociona...
Amb la moreneta.
Se'n recorda una samarreta negra amb el coll de color daurat i les lletres de la publicitat de color daurat?
Ai, que me'n recordo.
Doncs per què era?
La moreneta.
Això sí que va ser, escolta, veure la llum a Montserrat, eh?
Que
digues, Maria.
No, que arran de Meiva, després de l'enquesta que hem penjat, ells han fet un comunicat, que ho poso entre cometes.
Que m'han assenyalat amb un grup de WhatsApp que tinc dels esclopets, que la Y aquesta és nyorda i que la canvi per la I, catalana, eh?
Sí, és amb Y.
És espanyola.
Sí. Doncs diu, Meiva es reunirà amb el president del Barcelona, Joan Laporta, per plantejar un acord i tornar a vestir el Barça durant les pròximes temporades.
Quan paguen? Avui és 28 de...
Sí, òbviament.
Sí, no, per això.
I també el Joan Fontes ens recorda que Fraga Palomares duia un banyador Meiva.
I tant, doncs és la millor campanya per reintroduir Meiva.
I aguantar la radioactivitat.
Bueno, deixeu-me fer una pausa, i tot seguit parlem dels fitxatges d'hivern, perquè avui l'Àngel Pérez ha confeccionat un Greatest Hits. La conclusió, després de veure la teva peça Mundo Deportivo, he arribat a la conclusió que normalment surt llufa.
Sí.
Avui que és 28 de desembre, hi ha molta llufa comprada al mercat d'hivern.
Molta, moltíssima.
Però molta, eh? Ara ho repassem.
Versió RAC 1. La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021, com les potes de pop Kuiteroski amb la segona unitat del 50% a 4,47 €. Capravo, el Nadal que enamora.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 €. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
A Dieselauto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més i serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Dieselauto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 €, pot de 101 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
RAC 1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ara en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres després d'aquesta petita pausa amb Fernando Polo, Martí Molina, amb l'Àngel Pérez, menjant coca que ens ha portat avui Martí Molina per celebrar aquest final d'any. I ara anem amb els fitxatges d'hivern del Barça, que no deixaran indiferents.
Som a l'època de regals, molts hem fet cagar el tió, un dels que ha fet cagar el tió és Xavi Hernández.
Sí,
s'ha portat bastant bé a Can Xavi Hernández, ha cagat xutxes, com vam sentir, i també tenim el moment xutxes en forma de tigre, sembla.
Tió, tió, no caris arengades, que són salades, cama porrons, que són més bons.
Aviam, ah. Oh, aviam, sí. Oh, obre,
d'acord. Hola, xutxes! Hola, xutxes! Hola,
bé, aquest era el moment en què sortia Oti Grinyo del tio de Xavi.
Que recordem, vam veure uns quants Instagrams, quatre arbres de Nadal a casa.
Sí, quatre.
I perquè tenen un pis molt gran.
També el dels quatre arbres.
Quatre arbres, no, un, dos, tres, cada membre de la família...
S'ha quedat a muntar-ne un.
Sí, no, és
a
dir,
mira, a casa meva aquest any ho hem netejant i s'ha quedat a l'armari.
Home, Xavi, li diuen...
Cal trobat el moment i ningú tenia ganes de ficar-se, tu.
Doncs cal Xavi quatre,
eh? Li diuen al jardiner, no? Que vol que la gespa estigui ben tallada, els arbres.
Veieu el Xavi allà obrint la caixa, traient les boles, donant-li la volta amb el llaç.
Però vosaltres, arbre natural, perquè jo tinc un d'aquells que
es compra aigua,
que es comença a obrir braços.
El típic de tres parts,
Això.
Tot i que ara ja es diu que és més ecològic el natural que no el metàl·lic, eh? Perquè tot va canviant en el seu moment.
El que més contamina són les guirnaldes que li posem.
Ara es veu que abans com un...
ecològic tallar l'arbre.
Abans no era ecològic tallar l'arbre, ara sí, perquè com que és de cultivat...
A tallar arbres, tu.
Doncs no, però és de cultiu, que el fan aquí
de quilòmetres
te'l poses el problema és que aquests arbres es desplomen i quan els has de baixar, a mi ja m'ha passat he tingut uns siderals a l'escala un dia em va caure agafar l'arbre. Jo dius, va, vaig a traslladar l'arbre amb l'arbre, però d'aquests naturals que està ja desplomat, com que ja està mort, i aleshores agafes i agafar el tronc, la part de baix, i passar-lo, o sigui, amb tota la força, passar-lo del test a l'ascensor. I aleshores, en el moment que aixeques l'arbre, surt com si fos una explosió de piromusical, tota la sorreta, tota, les plumes i tot avall entra la canalada de l'ascensor.
Ah, molt bé.
El que va comportar que s'espatllés l'ascensor. Va tot l'operatiu, tot fet una merda, va venir el d'operari, hòstia, què ha passat, està lluny de tierra, què ha passat, no, l'àrbol...
Però t'ho has de dissimular.
El del quarto, no, el del quarto.
Vas veure la cara, eh?
Home, vaig trobar, escolti, m'ha passat això, ui, ja venimos. I, clar, tot fet... Vaig pensar, potser...
Això con una aspiradora...
Això aniria bé, poder-lo llançar per la finestra, que és el que sentiu a Barcelona. Però, clar, quan encara no... En fi, no s'anima la gent.
En tot cas, a casa de Xavi, ple d'arbres, i ha cagat el Otigrinyo, el tio, però la pregunta que us faig és... Els Reis portaran un migcampista? Se sap alguna cosa d'això? Perquè no hem tornat a sentir a parlar més. Xavi va dir que volia un migcampista, un estil potser més estil Gavi, i no hem tornat a saber res més. Avui sí que hem sabut que Ilaix Moriba potser acaba al Getafe. Fins i tot el president del Getafe ha dit que estan interessats en Oriol Romeu. Però no sabem res del migcampista. Algú sap alguna cosa? S'ha perdut?
Aviam, el tema del migcampista jo crec que estaven pendents de quin espai salarial tenien. Per veure fins on podien arribar. Això avui el president del Getafe ha dit que vol a l'Oriol Romeu, que això és notícia, perquè clar, és un tio que està absolutament descatalogat al Barça i que algú el vulgui, doncs és important, no?
Bueno, vagi on vagi, jugarà millor que el Barça.
Segur. Pobre, i bon xaval i bon jugador, però aquí jo crec que jugar dos partits per setmana l'ha d'estar rotat. Però clar, si se'n va l'Oriol Romeu sí que és segur que has de portar, però estan pendents de trobar alguna cosa que sigui molt econòmic. També és veritat que estan pendents de perquè la Lliga deien que relaxaria les mesures del fair play, és a dir, que podria donar una mica més d'oxigen per poder incorporar algú. I també recordem que allò del Libero, us recordeu? Que haurien de pagar, crec que 40 milions, crec que tenen fins al 31. Pinta absolutament negra, però fins al 31 tenen l'opció...
Però aquests de Libero existeixen, de veritat?
Sempre m'han dit que sí.
Van aportar 20 milions, però després ja l'aixeta que havia de brollar aigua doncs es va quedar...
S'ha secat, com la sequera que tenim. Com la sequera que...
Tot i que amb la Superliga això de Libero ja es veu que era igual. Si entraven els 1.000 quilos de la Superliga...
No, però
si
és de la Superliga van per Mbappé, que ho hem publicat. Bueno, ho ha publicat avui...
Exacte.
Després en parlarem.
Després en parlarem d'aquesta notícia que no...
M'ha agradat molt la persona que ha firmat la notícia.
Bueno, el nostre company ja...
No la coneixia.
No, és un company. És el nostre col·laborador de París.
A veure, Martí Molina, alguna possibilitat d'un migcampista o...
És que tot és això que comentava ara el Fernando, és que fins que no sàpigues quants diners tindràs no sabrem fins a quin punt pots operar. I el problema pot ser que tu t'arribis a tenir diners o a tenir cash el 25 de gener i que després en una setmana realment no tinguis capacitat de fer una operació amb cara i ulls. Per tant, jo, tal com està avui en dia, sóc molt... Avui en dia...
Sí, a hores d'ara.
A hores d'ara jo sóc molt pessimista de que pugui arribar, sobretot perquè és que... A veure, no sé si parlarem dels engendros que arriben al mes de gener.
Ara, en general.
Però és que les expectatives no són molt optimistes. Per tant, doncs, bueno...
Bueno, anem amb els engendros. Va,
anem amb els engendros.
Que no podem, de moment, no sabem Víctor Roque si serà. Hem catalogat aquest concurs que comencem ara, a Lucres, encert o fiasco. Atenció, sí. Heu d'anar votant vosaltres.
Aneu votant amb un encert o fiasco. S'ha de dir que si teniu alguna anècdota allò a estil Fornós...
L'afegiu.
Amb algun futbolista dels que enombrarem a la llista, podeu saltar en qualsevol moment.
Comencem.
Bé, comencem amb Emmanuel Amunike, el Barça fitxa el primer africà de la seva història.
Que si Amunike viene, que si Amunike no lo queremos, que si Amunike es de color, que si Amunike... El gran problema que ha tenido el Barcelona, no se puede permitir, Amunike...
Venia de l'Sporting de Lisboa...
Atenció, perquè va ser incapaç de dir-li el nom correcte. Amunike, no Amunike.
Va costar 500 milions de les antigues pessetes, uns 3 milions d'euros.
Quin robo.
Va venir per petició expressa de Bobby Robson.
Sí, es va fer molt pesat aquest home.
Perquè veieu fins al punt que Robson desitjava Amunike, recuperem unes declaracions magnífiques de Robson al diari Marca. Per desgràcia no tenim el document d'àudio, va ser escrit, que deia...
Amunike... Què faràs ara de Bobby Robson?
Sí. Amunike puede aguantar todo, incluso la presión. Nunca pediré a un jugador que no encaje en el Barça. Si les gusta Figo, esperen a ver a Amunike. No es vago como la mayoría de los africanos.
Hosti.
Tiene carácter y calidad.
Declaracions de... Si ho hagués dit jo, bueno, ja m'hauríeu penjat.
Són declaracions de l'any 97. Ara no sé si es podrien fer amb aquesta lleugeresa, però en tot cas, al final va venir a Amunike. 25 partits, 4 temporades.
Home!
Un gol. No recordem
d'ells. Però important, Important.
Important.
Per guanyar el Camp del
Logroñés. No, el Camp del Logroñés, perquè la Copa del Rei, a la final, contra el Betis...
Sí, això va ser un xut que anava al córner.
Una assistència, si li contem com a assistència.
Va xutar al córner i va acabar en gol.
I el Campiolones.
Aquesta és la millor jugada.
Ara.
Recordem-la.
El Campiolones.
Felicitat, Barcelona! Yo muy contento por este campeonato. Visca Barça! Visca Catalunya!
Buenas.
¿Qué tal, Luis?
Soy Luis Enrique. Bueno, yo solo quiero dejar claro una cosa. Mi padre no es Amunike. Yo ya estoy hasta el gorro del cántico que me dedicaban la afición del Madrid en cada partido en el Bernabéu. Siempre la misma chorrada, siempre. Luis Enrique, tu padre es Amunike. Pesaos, de verdad. No sé si son más pesados la gente del Bernabéu o David Bernabéu con sus preguntitas.
Aquesta falera de Bobby...
Que nada, hombre, que nada.
Aquesta falera de Bobby Robson amb Amunike tenia alguna raó de ser o és perquè ell considerava que com Amunike no hi havia ningú més al camp?
Jo diria que tenia certa influència que el representant d'Amunike crec que era el mateix, no sé si de Bobby Robson, però segur de Mourinho.
De Mourinho.
Senyor José Veiga. El mateix de Figo.
Val.
Jo diria que potser tenia bones referències per part de Veiga.
No ha canviat tant el futbol, al final. El que ens passa avui en dia...
¿Con quién hablamos?
Tenemos informes, que es de jugador, de bueno. ¿Qué por eso fichamos?
José tenia bons informes.
Bons informes de la comissió, que es quedaven uns quants.
Sí. Crec que no va passar la primera revisió mèdica per un tema d'un genoll.
No la va passar.
Volien fitxar una temporada abans... i no va passar, va patir uns problemes, no va passar una revisió que li va fer el Barça i al cap d'un any es va insistir, Robson va insistir tant que el van fitxar.
Però bueno, havia que venir. I lo arreglamos.
Sí, lo arreglamos. Fins recordo que aquesta lesió de genoll finalment es va produir i
aleshores
li van posar un menís d'un mort. No sé si recordeu.
No sé si era un bulo, però es deia.
Un menís de mort i va quedar estupendo,
Sí, va quedar, bueno, la cama al revés. La cama a partir d'aquell moment jugava a l'inrevés. Jugava millor d'esquenes que no
de... Jo li recomano si
no penses. Anem amb el segon fitxatge.
Anem amb el segon paquet.
Atenció.
Mai més hem dit perquè tenia nom de paquet de tabac.
Perdoneu un moment. Encert o fiasco, Emanuel Amunique?
Encert.
Senyor Gaspar?
Per mi,
encert.
Mourinho?
Encert.
Encert?
Total.
Jo diré encert.
Encert? Aquí, hòstia, Polo, estàs molt
fluid. Ara t'agrada fiasco.
Àngel Pérez, fiasco. Martí, fiasco. Vale. Per tant, no, és que, tu vés fent recompte, eh?
Us vaig explicar l'una...
He de desempatar, no?
Sí.
Vale, fiasco.
Us vaig explicar l'anècdota... Crec que us vaig explicar l'anècdota de Munique, que ens van dir que era un jugador que era musulmà. I vam quedar a sopar amb ell un dia. I quan van posar el pernil i el llom, et dic jo que aquell home així era musulmà. Aquell dia et va saltar...
Sí, sí, no, era asimptomàtico.
Nosaltres vam demanar per nosaltres i per ell unes verduretes, unes gírgoles... I, escolta, tu,
una mica d'humus.
Bueno, que com acabat tot el com el cerdo, bellota, el jamón és vegetarià.
Vegetarià, sí.
Vinga, segons...
Anem pel segon paquet, mai més ben dit, nom de paquet de tabac. Winston Bogarde. Va costar 300 milions de pessetes. Va venir del Milan. Va jugar 61 partits en 2 anys i mig com a culer. I bé, era una obsessió de, en aquest cas, Louis van Gaal, que el volia portar tant sí com no.
Encert o fiasco? A veure, Martí.
Fiasco.
Fiasco?
Fiasco.
Fiasco, Àngel?
Absolutament fiasco.
Jo també no estava ahí. El cierto.
El cierto.
Un jugador de rendiment immediat. Acert total.
Era un jugador que jo no el vaig... No corria, sinó que caminava...
Sí. Molt amb unes passes molt,
I,
molt grans.
I fins i tot el recordo veure el de lateral, que ja era desesperant. O sigui, aquest home de lateral era una cosa...
I feia bicicletes,
és que crec que quan el posaven de lateral, la gent del Camp Nou feia conya.
Sí, perquè feia bicicletes, llavors la gent feia l'onada. Sí.
És de lo pitjor que he vist. Bueno, Winston Bogarde, fiasco. Portem
fiasco, sí, 3 a...
De l'any...
No, 3 no, 2...
3 fiasco, 2 encert.
Ah, no, dic que el jugador. Vale, tercer jugador.
T'he de dir, però, que a Munique la cosa ha quedat empatada, eh?
No, he desempatat jo.
No, 3 a 3.
Bueno, tu, fiasco o...
Jo diria encert, perquè ens va portar...
Va, 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 va,
de glòria.
Fuera, fuera.
El campiolones és història.
Si tu mires des de la força Barça, que n'havia de fer conya, allò era un encert tremendo. Ara, amb tot el vist de rendiment esportiu... Home, per favor, amb el Martí estem totalment d'acord. Home, com pots dir encert?
Anem per...
Si va ser... T'ho acabo de dir, si va ser una comissió encoberta, home.
A Munique ha guanyat encert, les coses són així.
Anem pel següent, passem a l'any 99. És un pack, això, eh? Frank de Boer i Ronald de Boer.
Perquè els germans de Boer van venir.
El Barça va pagar 3.000 milions per ells.
De pessetes?
De pessetes. Els germans bessons, estrelles del Gran Àjax, que va regnar Europa en els anys 90. Aquí no sé si van regnar tant, no sé què considereu, si encert o...
18 milions d'euros.
A veure, Àngel.
Per mi és un encert. Jo crec que sí.
Per mi el Frank, el...
Bueno, sí, clar,
Ronald no.
Si hem de jutjar el pack sencer, pel Frank seria l'encert.
El no, t'havies de quedar, Ronald. Si
això era com els iogurts. Venien el sí, sí. Iogurts venien amb el pack inseparable.
No, és que venien els dos.
Només pel passe a Rivaldo. Només pel passe a la xilena de Rivaldo.
Sí, li va donar fet al gol, eh?
Ja,
li va donar fet.
Ja
no va haver de fer res al Rivaldo.
No, però surt en el vídeo.
Sí, però mira, el Charlie, per exemple, parlava sempre molt bé del Frank, que deia que era un tio molt valent. Que li deia a l'equip, escolta, aneu-vos a l'atac i ja em quedo jo aquí i ja tallaré tot el que pugui, però escolta, això hem nascut per atacar,
sí, sí.
Venia de l'Àjax, també aquella cultura
tenia
ofensiva,
molt bona sortida de pilotes,
i el tio tenia molta personalitat. I el germà era un cara dura bueno, espectacular.
Sí, en base a què, algun exemple de la gent?
Bueno, va ser algun exemple, mira, et diré un exemple. Abans, quan estàvem allà al Camp Nou i podíem veure els entrenaments...
Allò sí que era maco.
Allò sí que era maco, el camp mític de la Masia. Després podíem esperar els jugadors a un antepalco que hi havia que donava el pàrquing. Llavors havien de passar per allà per anar a agafar el cotxe. I allò un dia que estava esperant, no sé qui, em trobo el Ronald de Boer, i el Ronald de Boer era un tio molt afable, eh? I podies parlar amb ell, li preguntaves, responia, i anaves parlant amb ell, i anava parlant amb ell i anaven caminant cap al pàrquing. Dic, bueno, doncs el tio anirà cap al seu cotxe, perquè els jugadors... només podien anar en cotxe, no podien anar en un altre mitjà de transport. I allò que l'acompanyo i anem cap a una zona que ja no hi ha cap cotxe, hi ha una vespa.
Hosti.
I a la vespa un casco.
Però això està prohibit.
I parlant, vale, venga, venga, adéu, vaig cap a casa, adéu. Posa el seu casco, agafa la moto, dic, joder.
Però això està prohibidíssim per contracte, vaja.
Doncs mira, el dels 3.000 quilos.
Per tant, fiasco o encert, Martí?
Però en pack o individual?
En pack.
Això va venir en pack.
Va, vinga, encert.
Molt bé.
Mentre és encerts.
El mal... Àngel?
Jo he dit encert. Sí, encert.
Encert absolut.
Vale, i... jo també m'apunto a l'encert, va.
Perfecte. Doncs ha guanyat clarament
encert. Hem baixat
tant. No, el que passa, m'apunto a l'encert, tot i que el germà, el bessó, el Ronald, va ser un desencert total, eh? Però bé.
Bé, passem al 2002.
Vinga, aquí ve.
Atenció, Francesco Coco.
Home!
L'italià Mastil va arribar cedit pel Milan a canvi de 2 milions d'euros. El rendiment del lateral l'esquerra italià, bé, va ser correcte, però tampoc allò per tirar coets. Va jugar, això sí, 34 partits, i el més important és el padrí del temps afegit.
Ciao, sono Francesco Coco y deseo una espectacular temporada a la vuestra radio versió RAC1. Visca el Barça.
Coco. Això és el que ens va aconseguir en una expedició de Legends a l'Edgar Fornós. El padrí que va aconseguir va ser Coco.
Un tio molt simpàtic. Molt simpàtic.
No sé qui és.
Molt...
Coco.
Guapot, eh? Mira.
Aquest és el que deia que semblava Rocco Siffredi?
Home, Rocco Siffredi no ho sé. Jo el veia...
Era el petit, crec. Crec que era petit, no?
Sí, era guapo, era guapo.
Era un guaperes i sí. Molt fumador.
Ah, també?
Sí, molt fumador. Sí, sempre amb una tos. Sí, amb una tos.
Una moto, l'altra fuma, si no hi ha ni un fitxatge d'hivern que salvi.
Sí, però bueno...
Fitxatge d'hivern. El salvem o no? A veure, Martí.
Doncs que li agradava viure la vida.
Coco. Bueno, no el sabem gaire, tot i que no va ser tant problema de Coco, sinó de venir el 2002, que allò era un desgavell absolut.
Bueno, era la meva època.
Qualsevol cosa que hagués arribat aleshores era diguem-ne, condemnada al fracàs. Però vaja, és que ara està mirant el seu historial i és d'aquells jugadors que van anar cedit per tot arreu. Posem-li fracàs, va.
Per tant, fiasco... No,
jo posaré en cert només perquè és el padrí de...
Ara, vale, aquí s'està bé. Va, jo també el salvo perquè és el padrí de l'Ambient.
Un padrí que tenim amb Catxell i el Matarem.
Vale, salvat, va.
Doncs vinga, guanya en cert.
Vinga, bueno, encara guanyarà més els encerts. Esteu suspenent poc, eh?
Sí, només de moment només s'ha suspès a Winston Bogarde.
Del 2002 passem al 2003, que també es va fitxar a l'hivern. Juan Pablo Sorín, un altre lateral argentí, va arribar cedit de Lazio i va jugar mitja temporada amb un rendiment discret.
Veig que el Martí riu, perquè...
Home, és el que van pillar un dia lesionat, sí. Que estava a la discoteca.
Estava en un concert ballant.
Sí, sí. Sí.
Però devia ser per rehabilitar de la
Lazio. Ah, és veritat. Aquells exercicis que feia Maradona també a casa seva per recuperar el turmell.
Juan Pablo Sorín el deixem en fiasco.
Sí.
Atenció, que arribarà al plat fort.
Arribem al 2004.
Que és sempre l'única referència en el mercat d'hivern.
Sí. Plat fort, Edgar Davids, va arribar de la Juve i amb 20 partits al Barça de Rijkaard va retallar 18 punts al Madrid, tot i que no van ser suficients per guanyar la Lliga, però jo crec que no cal ni votar. Va ser
a veure què pensen ells d'Edgar Davids.
Total.
No, un cert.
Boníssim. Per mi, gran encert, el que passa que va comportar un fiasco, perquè va ser tan bona la seva actuació al Barça que tothom volia fitxar-lo i quedar-se-la en propietat. I a l'estiu, quan va acabar la temporada, no es van posar d'acord i es va acabar el Davids. No sé on va anar, no me'n recordo.
Sí, és cert.
Però sé que el Barça el volia fitxar amb totes les seves forces, perquè ho havia demostrat. I escolta, el tio tampoc...
No va tenir massa...
Tampoc es va enamorar del Barça.
No.
Es va mirar la plata i fora.
Sí, sí. Va venir a fer la feina i ja està. Sí, sí. Per tant...
Encert.
Atenció.
Atenció aquest, 2005, Maxi López,
la gallina.
Tots recordareu el seu gol al rucós Chelsea de Mourinho, precisament Mourinho, als vuitens de final de la Champions, tot i que, a banda d'aquest gol, jo no recordo gaire cosa més. Encert o fiasco?
Poc més, era un tio simpàtic.
Fiasco.
Però és
doncs mira que el primer partit, aquell partit que va marcar-li a Mourinho, el Chelsea, prometia, la gallina.
Sí, és que després anirem, però jo no que no vull que passi amb Víctor Roque. És a dir, prefereixo que estigui els tres primers partits sense marcar i que ja vagi millorant, que no que passi l'efecte Maxi López. Que arribi el primer dia, ens foti un hat-trick, tothom ens tornem bojos amb Víctor Roque i resulta que després caigui pel seu propi pes.
Sí, però recorda, ara que parlaves de davanters i tal, a mi un davanter que ja em va meravellar només veure el primer partit, que crec, si no em falla la memòria, que ja va fer un hat-trick, va ser Romario contra la Real Societat, que allò va ser... Vaig dir, hòstia, aquest tio és que...
Sí, però llavors ja estava cansat.
Estava cansat, però quin jugador.
Bueno, tant de bo.
Va dir que faria 30 gols i els va fer. I golaços,
I després, pel que vaig sabent, es va que a Curit li anava tocant la pera, Sí, que això no s'explica mai, però mica en mica vaig recollint informació i es dedicava una mica a putejar-lo per allò que aquella metodologia Cruyff, que...
Per baixar-li els fums.
Aquella manera de fer, de que a vegades és molt psicològic, però al final l'acabes ja emprenyant el tio, i després passa com, per exemple, el partit de Sevilla, que el senta a la banqueta després del 5-0, i quan surt, el primer que fa és fotre-li un cop de puny a Simeone, i quan torna a la banqueta, el Reixac, que m'ho va explicar, li pregunta, però què has hecho? Diu, no querías que estuviera en el banquillo, pues me voy al banquillo.
Sí, sí.
I tot això era la locura. Sí, sí, això no ho sabies?
Aquesta no la sabia, i és molt bona,
Tota la... Després...
A Simeone li va fotre un mastagot brutal.
Sí, sí, m'ho va estar explicant el Reixac. El Reixac em va explicar, diu, quan va acabar el 5-0, el Cruyff, els entrenos, el dia següent...
Dilluns o dimarts ja va dir...
Dilluns va dir, lo veo muy... Muy crecido, esto hay que sentarlo. Hombre, Reixac, home...
És un hat-trick, hombre.
Sí, no, el veo que va chulo, no me gusta. Llavors va arribar el partit del dimarts, descans, tornen els entrenaments dijous. Sí, ja l'he decidit, lo voy a sentar. Home, però hòstia, però què haces, que no, què tal? I van anar a Sevilla i la cosa va començar malament, em sembla que empataven o perdien, i va haver un moment que el Johan diu, salga Romario. I aleshores el tio escalfa sense cap putes... Perdó, sense cap gana.
Sense cap gana.
I quan surt al camp, se'n va al córner i el primer que fa, diu, a veure, aquí li fot una hòstia. Se'n va al Simeone, li fot el cop de puny i quan torna el Richard diu, hòstia...
Que s'ha de dir que Simeone també li va buscar les pessigolles, però l'anava molt calent.
Sí, però la qüestió és que li fot el cop de puny i quan torna li diu al Reixac, dile a este que no, ¿verdad que quería que estuviera en el banquillo sin jugar? Pues ya no juego.
Claro.
Sí, aquí es va acabar el
partit. Sí, aquesta era la història, eh?
Bueno, psicologia cruïda, aquestes coses que dius, sí, sí.
Sí, és veritat que ell tocava el voraviu als futbolistes i els motivava a la seva manera, que era putejar-los una mica. El que passa que és veritat que a vegades potser es passava de frenada i de rosca. Sí.
Bueno, Maxi López, què?
De moment tenim un fiasco, que era de l'Àngel Pérez, no?
Fiasco,
sí, sí, sí,
fiasco.
Doncs fiasco adjudicat.
Vale. A veure, fem una pausa i seguim. El següent seria Albertini, que va venir també a...
Sí, va venir ja una mica a retirar-se, pràcticament. Sí, sí, perquè Albertini va venir del... No, del Milan, no, va brillar al Milan, era un mite, va venir a l'Atalanta.
No, a què va venir?
En 33 anys.
A què va venir Albertini aquí?
Doncs a retirar-se.
No, només això. Rijkaard ja va dir, quan el va fitxar, que venia a portar experiència. És a dir, ja no va dir quan que venia a jugar gaire futbol.
És que no vens a portar futbol.
Va venir a lluir traje. Que és el que
passa que diria que fins i tot després del Barça va anar a l'Atlètic.
Sí.
Pot ser?
Sí.
Bueno, però res, s'ha de dir que no passa ja. Bueno, el suspenem o...
Fiasco.
Vinga, otro fiasco. Està ja ara, ja comencem.
Estem a la ratxa, eh?
Fiascos quan portem.
Bon tio, eh? Això sí,
sí, no, tots, ningú roba.
Quatre fiascos.
Excepte Dani Alves, la resta, bona gent.
3. Bueno. 4 encerts ara mateix.
Vinga, a veure, atenció, que ara arriba Maquinaciones, Joaquín.
Joaquín Maquinaciones, José Manuel Pinto. Jugava al Celta, estava a segona divisió i el Barça buscava un suplent de Valdés i aleshores el van portar. Ell va ser molt llest, es va unir al club del Mate amb Suárez i Messi, i això va fer que anés renovant any a any i sobrevisqués 6 anys al Barça.
Acerto.
Sí, encert total.
S'ha de dir que va parar un penal clau pel sextet a la Copa del Rei i tenia una habilitat única que no hem vist mai en cap porter, que és parar contraatacs imitant el xiulet de l'àrbitre.
Ahora no quiero darle más vuelta porque es que cada partido hace lo mismo. Cada vez que uno se pare van a mirarme a mí y cada pito que se escuche en el campo me van a mirar a mí. Así que no voy a darle más vuelta porque si no al final siempre pensarán en mí. Bueno, me alegro que me se acuerden de mí por lo menos de algo.
Bueno, y a partir de vuelta...
Jo voto en cert total, eh?
Sí,
també, clarament.
Sí.
Com a porter suplent.
Pues no, perquè ens va costar una Copa del Rei.
Sí, és que hi ha gent que li recorda això.
Va sortir a collir bolets amb el gol del Cristiano Ronaldo a Mestalla. No sé si recordeu...
Però, perdona, el gol de Cristiano Ronaldo a Mestalla, que hi ha una, que jo el recordo, que a més el anava veient tornant cap a casa perquè vàrem anar a fer el programa especial. No, vàrem anar a fer el programa especial amb RAC1 i jo ja em veia venir la...
Sí, ja vas dir, aquí marxem de València que palmarem.
Jo ja vaig dir, ens fotran una truita...
Vam dinar i vam marxar.
I vam dinar i vam marxar. I el tornant anava caminant cap a casa i anava veient el partit pels bars, que és una cosa que m'agrada molt. I llavors vas veient,
vas veient seqüències. Cantonada.
I recordo la contra que va fer el Barça... perdó, el... Com es deia aquest?
El
Bale.
Marca
Bartra, bueno, el va deixar passar i una mica més li dona dues entrades perquè visiti el Museu del Barça. Va dir, bueno, clar, la culpa sempre és de Pinto, però a veure, aquí el Bartra també...
No, però aquest gol de Bartra, aquest gol de Bale, és el...
Home, s'escapa per l'esquerra.
Jo crec que és aquell dia, també.
És el de Bale.
Sí.
I el Bartra és el mínim.
I és una rematada de cap del
Cristiano.
Forta, però que va molt centrada.
És allò que vas veient el partit per seqüències.
Però té raó, Toni, que el gol que ens va fer perdre va ser el de Bale. És a la jugada aquella que Bartra se'l menja empatat.
El vas veure passant per un bar. Fem una pausa, seguim amb aquest, el suspenem, també.
No, Pinto en cert. Pinto en cert.
Jo dic que hi ha hagut un punt a l'Àngel.
Però guanya en cert, no hi ha debat.
Retornem en 2 minuts.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Tens internet?
Aleshores, atenció!
Let's go!
Perquè arriba el descompte de final d'any de MediaMarkt perquè acabis l'any de la millor manera. Només avui gaudeix d'un 15% de descompte en la millor tecnologia a MediaMarkt.es i a l'app. Aprofita que queden poques hores.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 101 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usar. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més...
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Bé, va, repassem, perquè si anem molt tard, ens en queden 3.
Mira, canviarem el sistema perquè no tenim temps.
Vinga, ràpid.
Acabaré de llegir la llista de fitxatges d'hivern, que en queden 10, i vosaltres heu de dir si en salvaríeu algun.
Val.
Si no, silenci estampa, val? Ibrahim Afellay, 2011. Va fer l'assistència de la semifinal de la Champions contra el Madrid a Messi.
Vale, va, vinga, aquest el salvem.
Philippe Coutinho.
No.
120 milions més 40 en variables.
Sí, ens van aixecar.
Atenció aquest, eh? Jerry Mina... S'ha de valorar més enllà del futbol, sí, perquè va portar calés a la caixa.
Clar, doncs jo vaig a dir una cosa. Jerry Mina, mira...
I no va jugar tan malament.
A favor, se'l va maltrac. Se'l va utilitzar com a pura mercaderia per a jugar a calés.
Home, va costar 12 quilos i el vam vendre per 30.
De Jerry Mina, el millor que va passar és una tanda de penals a la Copa Catalunya, Lleida contra l'Espanyol, i el tio xuta el penal, el marca i es fot a ballar, perquè aquest tio ballava quan celebrava els gols. Sí. I es va fotre a fer un ball després de marcar una tanda de penals en una Copa Catalunya.
La presentació va sortir descalç al camp, us en recordeu? Sí. La tradició.
Però jo a favor...
Jerry Minga també li deia.
Jerry Minga, salvat o no?
Sí, perquè va deixar molta pasta.
El següent jo crec que no cal que votem, perquè la gent ni el coneix. Jason Murillo.
No sabem qui és.
Sí, un central. De relleno. No va jugar res.
Fiasco.
Atenció al següent. Kevin Prince Boateng.
Fiasco.
Boateng, mega fiasco.
Que a més va dir que no era del Barça, que fa poc, sinó que era del Madrid. A la presentació va dir que era del Barça des de petit.
Liquidat.
2019, Jean-Claire Todibó.
Aquest a mi m'agrada tant.
Aquest era bo, però no va haver confiança en ell.
Va jugar 5 partits.
Allò que passa que els entrenadors a vegades tenen més palla a l'ull que el que han de tenir.
Fiasco.
Bueno, fiasco...
Anem pel següent, Martin Braithwaite.
No, fiasco.
Aquest va jugar, atenció, 58 partits.
I robatori.
Aquest va venir amb el de les vaques, que ens va dir que nos va dar mucho, i l'únic que ens va donar
és... I se'n va anar a l'Espanyol.
Exacte. I això m'és igual, com si se'n volen al Getafe. Però vull dir que l'únic que va donar és...
Cabell, va sortir més cabell.
Diners a les empreses, als llocs aquests on cultiven
cabell.
Que per cert li queda fatal, o sigui, no hi ha un ingert pitjor que el que porti Martin Braithwaite.
Doncs bé, va fer 10 gols i 5 assistències. El següent, Dani Alves, estem parlant de la repesca de Dani Alves.
Desastre.
Deixant de banda la qüestió penal, quan va tornar Dani Alves, allò va ser una presa de pèl. No sé com, o sigui, Xavi es va deixar prendre el pèl, aquell paio O sigui, el Dani Alves del segon, la segona època...
Caminava.
Anava amb... Què et diria jo?
Taca-taca.
Amb zancos, i els davanters passaven amb F-18s, eh? O sigui, va ser lamentable.
Jo crec que aquí el sí, Xavi lamentable. Es va deixar convèncer pel seu excompany sí, i sí, va sí, fer d'home bo i sí, sí, no estava l'home per...
No venia a portar experiència.
Va ser, va ser tristíssim.
Bé, anem pel següent, que és polèmic. Aquest costarà 2022, Ferran Torres.
Fora.
Bueno...
60 milions d'euros.
Vale, fiasco.
Fiasco. Sí.
I la pregunta és, peix de roca o tauró?
Ni tauró, ni peix de roca, ni
sardineta.
Ni peix pel darrer.
Bé, anem pel següent, que és Adama Traoré, 2022. Va, va tornar al Barça, va jugar 17 partits i no va marcar cap gol. Va començar molt fort, això sí.
Fort està.
Sí, sí, està fort, però es trenca.
El dia de la presentació, la Porta se'l mira i diu, collons, estàs molt canviat, eh?
Bé, el següent, any 2022, també, Pierre-Emerick Aubameyang.
Encert.
Encert. Més reeixits de...
I ara ens falta Víctor Roque.
I l'últim, que és Víctor Roque, que ja veurem.
Ja veurem.
A veure.
Doncs ara mateix ha quedat la cosa amb 9 encerts i 10 fiascos.
Hòstia.
Som generosos, Toni.
9 encerts i 10 fiascos.
9 encerts?
Bueno, perquè al principi ho aprovem tot, eh?
Bé, per tancar, sí, per tancar aquest tema, no cal que votem ni res, però us faré una llista ràpid, alineació, no, dels ja fitxatges d'hivern de Madrid. No, molt ràpid, molt ràpid.
No, que no, que t'estiguin, que no. Que no,
que no. Passem per
allà. Que jo sàpiga, Manu i jo.
Tu, Manu.
Clar, és que falten 4 minuts i anem vells amb el fitxatge de Madrid.
Passem pàgina.
Madrid, però s'ho faci, ja tenen prou programes.
Que s'ho fotin a la tele de Madrid.
A veure, anem amb el que ens explica avui el Martí de l'ocupació. Sí. Ens queden 4 minuts, no sé com ho col·locarem, això.
No, doncs avui el Martí fa... Bueno, avui no, ahir publicava un article, al diari Ara, on fa una mica de balanç dels primers mesos del Barça a Montjuïc i on explica que, bé, no s'han tancat amb un balanç gaire positiu, Martí. Una assistència més baixa i uns ingressos per sota dels pressupostats. La pregunta és, el Barça... No s'ho esperava, això?
No, al principi no, s'ho han anat venint a veure a mesura que anaven passant els dies i a mesura que anaven veient que no s'aconseguia vendre les entrades, llavors és quan es pregunten què és el que passava. Aquí ja tot comença bastant malament amb una primera anècdota, que és quan Laporta va a Montjuïc, se senta a la llotja i diu, hòstia, des d'aquí s'ha de mirar el futbol? I va demanar a BLM que li canviés la llotja de lloc. No. Després, evidentment, no era possible, però qüestions logístiques i demés, però va haver-hi un primer conflicte ja només amb la visibilitat des de la llotja.
Però, perdona, des d'allà es veu bé, no? És a dir, no estem parlant
molt, de... La llotja a Montjuïc està molt baixa.
Tu estàs tan acostumat...
Si, gol,
si tu estàs tan acostumat a veure-ho des del Camp Nou, quan vas a Montjuïc te n'adones realment de la magnitud de la tragèdia. Aleshores, entre que els socis no han fet confiança amb el passi de l'abonament. Que també els mitjans, és veritat que algun cop ens han passat una miqueta de frenada, que em vaig discutir amb un directiu que deia, joder, dius que sembla que estigueu parlant de Montjuïc com si anéssim a Sibèria. Que també és veritat. No té el mateix atractiu anar al Camp Nou que anar a Montjuïc. A través d'un estranger, una persona que pugui venir, un turista. Escolta, anem a veure un partit del Barça al Camp Nou. Et foten el pack de la visita a l'estadi, el partit, el museu, sí. Et venen la samarreta, tot el pack complet. Anar a Montjuïc no té aquest encant. Llavors, entre una cosa i l'altra, el ritme de venda d'entrades ha sigut inferior i això ha fet que les previsions d'ingressos que tingués el club no s'estiguin complint. Amb l'afegit que, a més, diguem-ne, el que és el peix principal d'aquesta temporada, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Girona, tots aquests ja t'han passat. Per tant, et queda la segona volta un partit de Champions, segur, si en rasques algun de Copa i poca coseta més, o sigui que els pronòstics no són massa bons.
Jo, avui hem estat consultant preus, ho dic perquè era un dels regals que volia fer aquestes festes, i jo m'he tirat enrere, o sigui, em sembla al·lucinant, si no ets soci o si no estàs vinculat al Barça. Per exemple, el preu de les entrades per anar Barça-Villarreal del 27 i 28 de gener, per exemple, o al Barça-Granada, entrades a lateral, 238 euros.
Dues entrades,
clar, 238 euros.
119 per entrades.
Per mi, jo ho trobo que és car.
És possible que hi hagi un 25%.
Barça,
i estem parlant de Barça-Villarreal i Barça-Granada.
I per veure el que has de veure...
clar, i a més
les dues coses
ara t'imagina't que
Víctor Roque, tio.
Home, però és que és veritat.
Tu ara et gastes 238 clar. euros i resulta que vas al dia del Girona i tant se trillen, eh?
Home, sí. Pues jo Roque. Ah,
bueno, no, és que al final dius, escolti, clar, sí, sí. O sigui, sí, sí. M'han encetriat. Bueno, pues, escolta'm, sí, sí. Sincerament, jo no me'ls gasto. Clar. Jo no em gastaré 238 euros per... No soc soci, sí. Doncs m'espero que hi hagi una oferta, quan la cosa crec que necessita preus una mica més populars per omplir l'estat, si és que no l'omplen.
Clar, és que Montjuïc, a veure, és veritat, han fet un esforç molt gran per equipar-lo bé i per deixar-lo...
Està ben adequat,
Està molt ben adequat. Però, esclar, no pots comparar Montjuïc amb el Camp Nou, és impossible. Ni a nivell de visibilitat, ni res. Per tant, intentar mantenir la mateixa política de preus no té massa sentit des d'aquest punt de vista. què passa? Que el club va molt tieso econòmicament i per tant estan intentant extremar la mamella tant com poden.
Bueno, doncs aleshores, clar, només depenen del turisme, dels guiris que venen despistats, que van al Museu Olímpic i entren al Camp Nou.
És que això ha sigut sempre així, però què passava? Que si tu tenies de base 60.000 socis que sí que t'anaven al camp, si després tenies 30.000 guiris, aquests guiris no destacaven tant. Però esclar, si tu ara resulta que has d'omplir-lo amb 30.000 de fora i 15.000 d'aquí, aquí tens on realment tens el problema.
Sí, per això ho dic. Bueno, senyors, avui ho hem de deixar aquí. Mira, em toquen el xiulet. Fernando Polo, moltíssimes gràcies. Àngel Pérez, Martí, gràcies per la coca. Ara tornem, perquè tenim tot això, un àudio que... diguéssim, un matís que vol incorporar Josep Corbella a una de les qüestions que ens ha explicat aquesta tarda.
Què passa, Samuel Einstein?
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
I aquest sofà?
Massa gran, no?
I aquest?
Massa fosc.
I aquest altre?
Massa tou.
Lluís, però si ho estem mirant des de la web...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo inaugurem nova temporada amb una liquidació de fins al 50% de descompte en tots els productes de la nostra botiga. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Aquestes festes a Plusfresc Supermercat t'ajudem a donar el millor als teus.
Carn de la nostra marca, 100% criat a Lleida, i el peix i marisc més frescos i de la màxima qualitat directament de la llotja Plusfresc.
La fruita i verdura seleccionades i sempre que podem dels nostres productors locals. I una gran selecció de torrons, vins i caves, pernils...
I recorda que si vols t'ho portem a casa. Bones festes amb Plusfresc, el súper que t'estima.
Ja saps la última de servei estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I aquest diumenge obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
A Roma Coloma, concessionari oficial Suzuki, ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. Roma Coloma Suzuki et desitja bones festes.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 13 56.
RAC 1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh! Una pilota de futbol!
Tu què, Mònica?
Uau! Un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuadete! Vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Tu el veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco! Pol posillo! Se m'ha caigut un dient, mira!
Una cesa al RAC 1!
Arbi, cambio!
RAC 1, tots som 1.
Doncs mira, ja tenim per aquí avui l'Anna Ballonesta. Què tal, Anna?
Hola, bona tarda, com esteu?
A veure, si em permets, bé, és que hem tingut el Josep Corbella parlant-nos d'una manera, a través d'un estudi que, sí, que ens ha explicat, que d'un metge xinès. Que,
ah, lo de tener un niño o una niña.
Que, exacte,
la postura.
Que s'havia fet l'estudi després amb tot un seguit de mostres, o sigui, de gent.
Americano.
D'enquestes nord-americanes i em demana fer un petit aclarit.
Que basau.
Què?
Josep, quan vulguis.
Dale, tete. Venga,
sobre problema. La notícia que la posició sexual podia ajudar a determinar el sexe dels fills, hem de fer una petita matització.
Sí, és que l'Institut de Medicina de la Reproducció de Boston no existeix. El doctor Yung Long Cheng ens l'hem inventat.
I que la diferència de pes entre els espermatozoides mascle i femella és negligible.
I, per tant, molt bons sants innocents.
Fins la propera.
Que gran.
La mare que els va parir.
Que trapella.
I tan seriosos que semblen.
Sí.
Eh?
Home, ara ho hauré de treure del sumari, això.
Sí, sí, no, obrim això, no?
El periodismo del jajajiji.
Ah, exacto, José María. José, es que, vamos. Bueno, doncs res, demà
sí, sí, demà esperem que no ens en colin, sí, cap.
Home, avui ja me n'han...
Joder, pula tu.